A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
...118 peces, 90 escultures, 10 dibuixos, 15 fotografies i 3 cartells... ...formen part de l'exposició dedicada a Pere Jou... ...que s'inaugurarà demà a l'edifici Miramar... ...i es podrà veure des de demà i fins al 12 de juny... ...és, sens dubte, el que en tinguem coneixement... ...no és el primer cop que Sitges s'acosta a la figura de Pere Jou... ...algunes de les obres prou estimades pels sitgetans... ...que han tingut en la mà de Pere Jou... ...doncs la seva creació no és el primer cop... ...per tant, que Sitges s'hi costa... ...però ens sembla que és el primer cop que s'hi costa... ...amb aquesta magnitud i amb aquesta ambició... ...un catàleg raonat de 224 pàgines... ...obres que venen des del Museu Nacional d'Art Reina Sofia... ...del Museu Nacional d'Art de Catalunya... ...el Museu de Montserrat, el Monestir de Poblet... ...col·leccions privades, en definitiva... ...una exposició que ha de ser una de les referències... ...d'aquest 2011, es va presentar... abans d'ahir, però ara avui fem un encaix, no escoltarem les notícies de les 11 perquè paga la pena doncs conèixer més coses a l'entorn d'aquesta exposició que demà a partir de les 7 de la tarda s'inaugurarà a l'edifici Miramar. Joan, bon dia.
Bon dia, Vicenç. El títol ho diu tot, Pere Jou, escultor. Ho va triar l'Ignasi Domènech perquè era la manera més clara d'acostar-se a la proposta. És gairebé una exposició antològica, va explicar Ignasi Domènech, però una exposició antològica oberta. Per què? Doncs perquè és tot el que s'ha trobat, tot el que es coneix de la figura de l'escultor Pere Jou, està en el catàleg i bona part estarà en aquesta exposició. Això, el catàleg, de tota manera, serà una peça oberta, segons va explicar el mateix Domènech, perquè és possible que puguin aparèixer més de peces, perquè el que va comentar, hi ha moltes anècdotes al voltant d'aquesta feina de 2 anys que ha portat a reunir totes aquestes peces i estudiar-les, investigar-les, fer una fitxa, etcètera, fer una fitxa de cada peça, etcètera. Reunir les peces dels museus, dels llocs oficials, del Museu de Montserrat, del Reina Sofia, etcètera, etcètera, tot i que ser una feina de tràmits burocràtics complexes no deixa de ser senzill perquè són peces accessibles. El problema és quan hi ha peces al quart segona d'una escala, que també n'hi ha, i aquest ha estat doncs, la tasca d'investigació de gairebé d'arxivística que han hagut de fer els responsables d'aquesta exposició, que com comentes, efectivament, no és la primera vegada que Sitges s'acosta a la figura de Pere Jou, però probablement serà la vegada que s'acosta amb més profunditat, amb més extensió en aquesta figura. Les peces varen poder fins i tot pujar, tot i que encara doncs, l'exposició estava en ple període de muntatge, són excel·lents, impressionants, es descobreix doncs, un escultor que va renovar o va col·laborar en la renovació de l'escultura a Catalunya de principis i mitjans del segle XX, un escultor, diguem, de segona fornada, després dels més importants de primeres del XX, doncs aquests, els de la segona fornada, van estar més oblidats en el seu dia. Això Ignasi Domènech després ens va fer gairebé una exclusiva visita guiada als periodistes, va ser molt interessant, i ens va fer entendre una miqueta més, doncs, la figura d'aquest escultor de formes arrodonides que no es preocupava dels materials tant com de l'objecte d'aquesta escultura, d'aquest escultor que havia estat un ebenista i que tallava les peces a ull, cosa que molts pocs contemporanis eren capaços de fer, per tant, doncs, i d'aquest escultor que en el fons vivia d'això però era una persona sense gaires possibles, una persona doncs molt discreta, que tenia una família amb 4 fills i clar,
no... i que va intentar tirar endavant durant tota la seva vida.
Exacte.
Hem apuntat només 4 coses perquè a través de les intervencions de la roda de premsa es podran fer una composició de lloc molt més detallada del que us acabem d'explicar. Ignasi Domènech ha estat el comissari d'aquesta exposició, és una de les persones que també es mouen dins el Consorci del Patrimoni, per tant en té un coneixement absolut de la feina que toca, i va ser en aquest sentit el que va fer de Cicerone per l'exposició als mitjans de comunicació. Per on comencem, per
doncs,
Joan?
Comencem ja per diguem, l'apartat d'autoritats. Gavi Serrano, el regidor de Cultura, que diu que aquesta és una gran exposició històrica, com aquelles que cada any i mig, cada dos anys, s'organitzen en col·laboració entre l'Ajuntament i el Consorci del Patrimoni per recuperar alguna part del passat artístic de Sitges, i era, segons va dir el mateix Gavi Serrano, un deute pendent amb Pere Jou. Escoltem.
Avui presentem una gran exposició a l'Edifici Miramar, una exposició de l'escultor Pere Jou, i la veritat és que des de fa uns anys, cada any i mig, cada dos anys, intentem col·laborar Ajuntament de Sitges i Consorci del Patrimoni de Sitges per tirar endavant una exposició de les que podem anomenar històriques, doncs com vam fer la de Pere Pruna, vam fer el Doministes, vam fer el Rossinyol, Utrillo, i ara doncs teníem aquest deute pendent amb l'escultor Pere Jou. La veritat és que com a Ajuntament estem molt contents d'aquesta iniciativa o aquesta manera de treballar cada any i mig, cada dos anys, amb el Consorci, en la qual hem d'agrair doncs, que amb els seus grans professionals doncs, faci possible que podem tenir exposicions d'aquest tipus, i la veritat que estem molt contents d'aquesta col·laboració entre Ajuntament i Consorci Patrimoni de Sitges. Cal dir també que des de l'Ajuntament ha treballat la persona que coordina l'Espai de la Mediterrània, que també ha fet possible aquesta coordinació, i més o menys ha estat el mateix equip que hem tirat endavant el Temutrillo o altres projectes d'aquesta mena.
Per tant, com que és el mateix equip, els podem assegurar que la contemplació de l'exposició serà, diguem-ne, d'un gaudi semblant, estèticament parlant, al de moltes altres que el Consorci del Patrimoni ha organitzat, diguem-ne, en aquest àmbit de les antològiques.
Clar, a diferència de les exposicions de pintura, clar, no has de mirar tant a les parets. Sí que hi ha alguns cartells que, doncs, que et condueixen per l'època, però bàsicament el que tens són vitrines amb escultures, que ens comentava Ignasi Domènech. Diu, clar, el pes de cada escultura, posar 3 o 4 escultures en una vitrina, vol dir tenir unes vitrines especialment reforçades, perquè és que, clar, cada peça les de tamany mitjà ens va dir que pesen entre 80 i 90 quilos. Les grosses, evidentment, ja no estan en vitrines, però, clar, 3 peces de 80-90 quilos, doncs la vitrina ha d'aguantar-les. A continuació, Antoni Sella, el gerent del Consorci del Patrimoni de Sitges, que va dir que aquesta exposició va néixer el 2008. De fet, han estat aquests anys de treball. Els hereus Jou van fer una donació d'una escultura a l'Ajuntament, ho recordem precisament, i a partir d'aquí doncs, va començar la idea de pensar en recuperar aquesta figura que no s'havia estudiat o presentat públicament des del 1973. Un escultor que va venir a Sitges i és l'escultor que més obra pública té a Sitges, va explicar Antoni Sella. Permet aquesta exposició, també va dir, fer una nova lectura, perquè és un escultor que entenem com a germà petit del noucentisme, que després de la guerra no va fugir i que no ha tingut un tractament especial, no ha tingut un estudi, una dedicació especial. Va recordar també Antoni Sella les exposicions que van començar el 2002 de recuperació d'aquest passat local, com la dels Luministes, cada dos anys aproximadament, i que doncs, aquest any li toca el torn, com dèiem, a Pere Jou. Escoltem.
Com ha dit el regidor de Cultura, i jo crec que és un procés natural, que a més l'alcalde sempre hi ha estat al darrere, no hi havia més remei que el Consorci del Patrimoni i la Regidoria de Cultura acabessin sent cosins germans i treballant conjuntament i a vegades, en el bon sentit de la paraula, confonent-nos, és a dir, confonent-nos no en temes de pressupostos però sí en qüestions de personal. Bé, l'exposició que presentem avui, jo crec que és una exposició que neix concretament l'any 2008, quan la família de Pere Jou, representada en aquest cas pel seu fill, per David Jou, i acompanyat pel net Lluís, que va ser qui va redactar els papers, doncs van fer donació d'una preciosa escultura, que és una alegoria de Sitges, van fer donació a l'Ajuntament i que forma part de la col·lecció d'art de la Vila de Sitges i que s'ha pogut veure durant aquests anys a la Galeria de les Escultures del Museu Mariscal. Va ser motiu d'aquest contacte, d'aquest encontre, que ens vam plantejar, home, doncs, reemprendre la figura de Pere Jou. Dic reemprendre perquè l'any 73, si no recordo malament, es va dedicar a una exposició. Però des de l'any 73 fins ara, curiosament, amb un escultor que no era nascut a Sitges, però que va venir a viure a Sitges i es va casar a Sitges i va formar la família Sitges i té la descendència a Sitges, i que a més és l'escultor que té més obra pública a Sitges, i no només cal que ens passegem pel carrer Fonollà amb tots els capitells de Mariscal, té més obra pública a Sitges, hi ha els capitells de Mariscal, hi ha obra pública, bueno, el que hi ha a l'església parroquial, el que hi ha a la façana del Prado, la sirena. De fet, i és un personatge al qual, doncs, des de l'any 73 potser no l'havíem reparès. Segurament, com diu el comissari de l'exposició, que és el nostre company Ignasi Domènech, perquè amb els historiadors de l'art sempre els hi fa més mandra l'escultura que la pintura o l'arquitectura. Però bé, el fet és que estem aquí i hem intentat fer una lectura, potser no m'atreviré a dir nova, però sí, no una lectura nova, però sí, potser sí una nova lectura, però mirant-ho des d'una altra perspectiva, i recuperar la singularitat d'un escultor que nosaltres, doncs, entenem que és el germà petit en quant a cronologia del noucentisme, i que és d'aquells personatges que, pel fet de que després de la guerra no va fugir i es va quedar aquí, potser no ha tingut tampoc un tractament suficientment delicat per part de la història de la història de l'art. Val a dir que estem evidentment satisfets, val a dir que acompanyem, hem fet l'esforç, i en aquest cas l'ha fet l'Ajuntament, perquè aquesta, i vull deixar clar, és una exposició que el Consorci, que produeix l'Ajuntament de Sitges, per tant, que paga l'Ajuntament de Sitges, el Consorci del Patrimoni s'ha encarregat de la feina, que ha coordinat també una persona que treballa per l'Ajuntament de Sitges, que és la Vinyet Villa, que com a comissionada de l'Espai de la Mediterrània, però, o sigui, que és aquest treball conjunt, perquè si no nosaltres des del Consorci segurament, i com és lògic, estant com estem d'obres, doncs no l'haguéssim pogut fer. Per tant, és això que us deia abans d'aquesta simbiosis entre Consorci, Ajuntament i Regidoria de Cultura, que una mica, i també ens és satisfactori, a vegades som el brazo armado, que dirien en castellà, d'una part de la Regidoria de Cultura. No cal dir que, com en totes les exposicions aquestes que venim fent cada dos anys, més o menys, jo així voldria recordar, i perdoneu que sigui pesat, però l'any 2002 vam fer una exposició sobre l'Escola Luminista de Sitges i ens vam proposar, tant l'Ajuntament com el Consorci, cada dos anys intentar fer una exposició d'una certa, una exposició gran, una exposició d'una certa categoria d'algun tema relacionat amb el món cultural local. L'any 2004 vam fer la del Pere Pruna, després va venir aquell període tan bonic que va anar del 13 de juny del 2006 al 13 de juny del 2007, que per això hem passat d'anys pars a impars, que en vam fer tres d'exposicions. Recordem que el 2006 vam fer el Rossinyol i la pintura europea, vam produir també el Rossinyol desconegut, i el 2007 vam tenir una preciosa exposició dels ferros, sobre ferros, les col·leccions de ferros. Del 2007 vam passar al 2009 amb l'exposició Utrillo, i ara del 2009 passem al 2011 amb aquesta exposició de Pere Jou, i ja hi ha qui està treballant pensant en el 2013, però en tot cas és massa aviat per anunciar-ho. Abans de passar-li la paraula amb el comissari de l'exposició, amb l'Ignasi Domènech, dir-vos que també hi haurà un conjunt d'activitats paral·leles, com acostumem a fer amb aquestes exposicions. Sobretot aquesta vegada m'ha apostat molt per les escoles. Volem que la canalla de Sitges vingui a l'exposició i participi de l'exposició a través d'un taller de fang, perquè ens sembla que és bo que sobretot la canalla de Sitges coneguin un escultor que és, com dèiem fa un moment, un escultor de Sitges, no? A part, hi haurà les visites guiades que acostumem a oferir a diverses associacions, com evidentment l'Associació del Ram de tot l'any, que forma part de casa nostra, com la gent de l'Escola d'Adults, de les entitats del poble, de les associacions de dones, i també farem un curs que anirà a càrrec del mateix Ignasi Domènech, sobre que tindrà quatre sessions i que serà sobre l'escultura catalana del modernisme al noucentisme. Creiem que d'aquesta manera també, doncs, des dels nens petits al públic general, a la gent més interessada, cobrirem tota una expectativa que està relacionada amb la figura de Pere Jou.
Pere Jou, que va néixer a Barcelona l'any 1891, va morir a Sitges l'any 1964 i, com els dèiem, a Sitges té diferents petjades apreciades, estimades, valorades, en definitiva. Alguns dels elements escultòrics de Sitges més coneguts i més estimats són obra de Pere Jou, però segurament qui en va parlar més i amb més propietat va ser el comissari de l'exposició.
En va parlar més després, Ignasi Domènech,
però... Quan veu fer el recorregut,
sí, vaja. Sí, quan veu fer el recorregut. Durant la roda de premsa simplement es va limitar, doncs, a explicar això, que és una exposició ambiciosa de 90 exemplars amb àmbits diversos. De fet, és un recorregut, com acostumen a ser totes aquestes exposicions, gairebé cronològic. Es veu des de l'obra religiosa, perquè Pere Jou en el seu moment va voler participar en un moviment que pretenia la renovació de l'escultura religiosa, que era encara molt barroc a principis del segle XX, i volia, doncs, això, amb altres escultors, tractar de donar un aire molt, molt més modern per l'època. I, per cert, per representar una de les peces que ens va cridar molt l'atenció, és un Sant Josep Oriol, que era fet per Jou per encàrrec del pare de l'arquitecte Oriol Buigues, per regalar-li al seu fill Oriol quan va fer la primera comunió. És una de les peces, doncs, curioses que es podran veure en aquesta exposició.
Diríem que mai vistes.
Mai vista, perquè, de fet, Ignasi Domènech explicava que quan van trucar l'Oriol Buigues per demanar-li la peça, al senyor Buigues li va fer una il·lusió enorme que algú es preocupés. Diu, per fi algú pregunta per aquesta peça, perquè ell li té molt de pressi, i clar, mai ningú li havia demanat.
Un Sant Josep Oriol, de Pere Jou, que va ser regal del pare d'Oriol Buigues quan ell va fer la primera comunió.
Correcte.
O sigui que això és el que també podran veure enmig, òbviament, de moltes grans obres de Pere Jou en aquesta exposició que s'inaugura demà.
Escoltem, per tant, les consideracions d'Ignasi Domènech.
Aquesta exposició és, en el bon sentit de la paraula, una exposició ambiciosa. Ambiciosa en el sentit de que poques vegades veurem a casa nostra una exposició d'escultura amb 90 exemplars. Expliquem el recorregut de l'obra de Pere Jou a través de 118 obres, de les quals 90 són escultures, amb les diferents tècniques que ell va emprar, dividides i explicades d'una manera per acostar la seva amplíssima obra al públic d'una manera molt clara, amb diferents, amb 5 àmbits diferents, una mica l'època de la seva formació, l'imatgeria religiosa, l'escultura dedicada a l'àmbit domèstic i a l'arquitectura, la figura de la dona i el retrat. Senzillament, dic que és ambiciosa perquè hem aconseguit fer una cosa que, de la qual estem força contents, un catàleg de 220 pàgines, un catàleg en el que, i això no és gens comú tampoc dintre de les exposicions que podem veure a Catalunya, en el que hi ha l'obra, la catalogació sencera de l'obra completa de l'escultor. Una catalogació com a catàleg raonat, això vol dir tota la seva obra, marcar-la cronològicament, quan es va fer, quants exemplars n'hi han, a quines exposicions va anar, a quins llibres surt, etc, etc. Per tant, aquesta exposició té aquestes dues vertents, aquesta que durarà 3 mesos, que es pot visitar i que realment penso que ens està quedant molt bé, però quedarà alguna cosa, i el que quedarà és el que de fet ens ha portat aquesta feina d'aquests dos anys, que és tota la catalogació, i intentar col·locar aquest personatge del que cada vegada estem més enamorats, d'en Pere Jou, en el sentit d'aquest enamorament històric, quan un més s'acosta a l'obra d'algú més i més en sap, més li acaba agradant, situar-ho una mica dins el context de la història de l'art, que és una mica el que li faltava. Coneixíem la seva obra a Sitges i en algunes col·leccions privades, però tot aquest temps el personal del Consorci hem pogut anar investigant i anar treballant i fent aflorar tota una sèrie de peces que estaven doncs, en col·leccions privades, que ens pensàvem que no es conservaven, que no sabíem on eren. Hem aconseguit aflorar tot això i al final del catàleg hi ha tota aquesta tota l'obra fotografiada i catalogada, des de la primera que conservem fins a l'última que va fer abans de la seva mort. Bé, poca cosa més a dir. L'exposició dissabte s'obrirà i parla per si mateixa, però repeteixo, en el bon sentit de la paraula, pensem que és un treball que sorgeix d'una ambició i pensem que d'alguna manera aquest catàleg que quedarà és una obra doncs, que li devíem una mica a en Jou, en tant i en quant, com ha dit el director del Consorci, és l'escultor que té més obra pública a Sitges i tan vinculat a aquesta vila.
Com assenyalava Ignasi Domènech, la imatgeria religiosa, l'espai públic i l'entorn domèstic, la dona i el retrat són els àmbits d'aquesta exposició sobre Pere Jou. Les notes de premsa insinuen quatre coses sobre la vida d'un escultor que va tenir força anècdotes per poder explicar algunes d'elles. Us les va comentar el propi Ignasi Domènech al nou de curs de la visita.
No? Efectivament, per exemple, com es van conèixer Pere Jou i Utrillo. Resulta que Miquel Utrillo anava amb cotxe per Lleida, se li espatlla el cotxe a Lleida mateix i aleshores, clar, va haver de deixar el cotxe al taller i per tant doncs, va haver de passar un dia per Lleida. La qüestió és que, clar, què fas un dia a Lleida? Pues, doncs va anar a visitar la seu vella, però clar, la seu vella de Lleida no està com ara, que és visitable, era una caserna militar. Doncs donava la casualitat que Pere Jou era un soldat de reemplaç, estava fent la mili a la caserna militar de Lleida. I que, doncs, quan Pere Jou, quan Miquel Utrillo aconsegueix doncs, accedir, perquè es veu que, clar, ell va demanar, suposem que va tocar alguna tecla, i li van deixar visitar. Aleshores li van assignar un soldat que l'acompanyés i que li fes això de Cicerone. Ostres, i Utrillo veu que aquell soldat sabia molt més que el que hauria de saber un soldat normal. Aleshores li va preguntar si com és que sabia tant d'escultura i l'altre li va dir, home, doncs és que jo sóc així una mica escultor, diu, però clar, diu, aquí no ho sap ningú, diu, bé, diu, només el tinent. Clar, el tinent, quan li va arribar l'ordre de que un soldat acompanyés amb un senyor que volia visitar la seva vella, va pensar, home, aquell que m'ha dit que és escultor. I d'aquí neix aquesta relació de Pere Jou amb Miquel Utrillo, i quan tres anys més tard Miquel Utrillo comença doncs, a fer les reformes del Maricel, pensa en aquell jove que li havia parlat d'escultura i que li havia causat molt bona impressió per fer els capitells del Maricel.
És una de les moltes anècdotes en la vida de Pere Jou. Intervingué també en aquest acte de presentació de l'exposició als mitjans. Bé, Lluís Jou.
Lluís Jou, un dels nets de Pere Jou, que va mostrar la satisfacció per part de la família per aquesta exposició. No només per l'exposició, sinó per la investigació feta sobre l'obra de Pere Jou, que ha sorprès, segons va dir Lluís Jou, a la mateixa família. Escoltem-lo.
Bé, moltes gràcies. En nom del meu pare i dels meus oncles, dels meus germans i de la família, el primer que he de fer, òbviament, és donar les gràcies al Consorci i a l'Ajuntament de Sitges per haver organitzat aquesta exposició, i d'una manera molt especial el comissari Ignasi Domènech, que s'hi ha implicat amb un gran entusiasme, i de tot el personal del Consorci, que fa un any llarg que treballa en aquesta exposició. Una exposició que es fa a Sitges i que podria ser vista o podria ser, diguem-ne, titllada com una exposició local, i que té per centre o per objectiu l'obra d'un escultor que potser perquè té la seva la major part d'obra en públic a Sitges, doncs també podria ser titllat d'escultor local. Em sembla que no és ni una cosa ni una altra. És a dir, no és una exposició local, és una exposició feta amb una gran ambició, com ha dit el comissari, i que té al darrere una gran obra d'investigació que nosaltres mateixos, familiars, ens ha sorprès perquè ens ha permès de recuperar, per dir-ho així, unes sèries d'obres, doncs, algunes de les quals n'havíem perdut la memòria i les altres doncs, les imaginàvem absolutament destruïdes, com és el cas, per exemple, dels projectes que ell va fer per la plaça de Catalunya, de Barcelona, o unes sèries de capitells de la Casa de l'Ardiaca a Barcelona, també, o de Sant Pere de les Puelles a Barcelona, entre d'altres. No? O sigui que és una exposició que s'ha treballat molt. I deia per què no és doncs, una exposició local per això, però tampoc l'autor és estrictament un autor local. No és estrictament un autor local perquè, com diu el comissari en el seu escrit d'introducció en el catàleg, doncs diu ell Pere Jou una reivindicació o reivindicació de Pere Jou, però no és tant una reivindicació només d'ell, sinó de tota una escola molt nombrosa, molt bona, que un dia o altre s'haurà de revaloritzar, d'escultors catalans de la primera meitat del segle XX. M'estic referint a Pere Jou, és clar, però m'estic referint a Clarà, a Marès, a Gargallo, m'estic referint a Rebull, a Casanovas, a Viladomat, a Fredera, a tants d'altres, els Usler, que han quedat arraconats, que han quedat en Monjo, en Marès, que han quedat doncs, a banda, arraconats com si no formessin part del moviment de l'art català, en el qual doncs, la pintura noucentista ha tingut una gran revalorització o comença a ser molt valorada, però l'escultura, per la dificultat pròpia doncs, de moure les peces amunt i avall, doncs, ha quedat arraconada. Arraconada d'una banda per la mateixa guerra, la guerra civil, a banda de que trenca alguns lligams entre part dels autors, sobretot el que fa és dinamitar la base del grup, que era l'esperit nacional de l'escultura, l'estètica que hi ha en tot aquest grup d'escultors, és una estètica noucentista, una estètica que té un sentit nacional molt concret, però des d'una determinada concepció de Catalunya que la guerra es menja. Però arraconats també per la moda, per dir-ho així, per la tendència de l'art abstracte que ha predominat durant tota la segona meitat del segle XX i que en temps on el predomini és d'abstracció, doncs tampoc no és fàcil que autors com l'avi tinguin una presència pública o una presència, per dir-ho així, dintre dels llibres d'art o dintre de l'interès fins i tot de les mateixes galeries d'art. Deia que el director Antoni Cella ha recordat que l'any 73 l'Ajuntament ja va fer una exposició, és cert, però han passat 37 anys, i de la mateixa manera que ja aniríem a parlar de gairebé 90 anys quan l'avi va arribar a Sitges i va començar a treballar en aquests capitells de Maricel, doncs la seva presència enfilada amb unes vestides doncs, treballant en els capitells doncs, generava un interès addicional per part del públic, per part de la gent d'aquella època. I després, quan jo era molt petit i sortíem de col·legi dels escolapis o de les monges, llavors les noies, doncs ens entreteníem a veure doncs, un home gran enfilat amb unes vestides allà al Prado acabant els capitells que van quedar inacabats. Doncs bé, ha passat tantíssim temps que el fet d'oferir una nova exposició i una exposició amb els mitjans actuals, no amb els que es va fer l'any 73, que era col·locar amb uns quants pedestals escultures, sinó ara que té té un itinerari i té una proposta expositiva i té fins i tot una proposta d'interpretació, doncs dona nova vida a l'obra d'en Jou, a l'obra de l'avi, i el farà més present per començar, espero, els sitgetans i per continuar, espero, doncs, el que és el món de l'art. i aquesta reivindicació d'ell doncs va més enllà, repeteixo, d'ell mateix, i va a tota l'escola d'escultura. Tampoc no és que m'hagi d'allargar més. Aquí hi ha obra que ve de Barcelona, que ve de Madrid, que ve de Poblet, que ve de Dinamarca, que ve de molts, de Vilafranca, de museus i de col·leccions privades, que tindrem ocasió doncs, de revisitar. És una exposició, doncs, repeteixo, d'un gran format i molta ambició. I he d'acabar, com no pot ser d'altra manera, doncs, com he començat, reiterant el nostre agraïment, l'agraïment de la família, a l'alcalde, per començar, amb el director dels museus i el comissari i tot el personal del Consorci i de la Conselleria de Cultura o de la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament, que s'ha implicat tant en aquesta exposició. I bé, i a dir també que fa 3 anys, l'any 2008, vam oferir l'escultura, aquesta alegoria de Sitges, que era encara el taller de l'avi, doncs la vam oferir l'Ajuntament, però sense demanar contrapartides. Nosaltres vam estar agraïts de que l'Ajuntament l'acceptés, de que l'Ajuntament volgués una peça de l'avi per als seus museus, de que l'Ajuntament, a través del Consorci, en aquest cas, en fi, entengués que els museus no són magatzems, que els museus són una reinterpretació de la vida passada i que ens permeten doncs, de viure en el moment d'ara doncs, l'art d'una manera determinada, i per tant nosaltres hem quedat agraïts que acceptessin l'escultura. En cap cas doncs, ens va semblar que necessitàvem cap mena de contraprestació, per tant el nostre agraïment per aquesta exposició és absolut. I finalment, perquè sempre un quan acaba doncs, li fa l'efecte que ha de demanar alguna cosa més, penso que aquesta recuperació de l'avi doncs, també és una primera passa per una recuperació d'uns quants artistes de primera línia que van treballar a Sitges a la postguerra i que han quedat una mica al marge. És cert que es va fer l'exposició de Pere Pruna, n'hi ha de pendents, confio que estiguin en la llista d'aquests que ja treballen per l'any 2013, però hi ha en Sisquella, hi ha en Sunyer mateix, hi ha en Ferrer Pino, hi ha tants altres artistes en potència que van viure i treballar a Sitges que es mereixen també noves exposicions.
11 i 22 minuts, les paraules d'un dels nets, de Pere Jou, Lluís Jou, el notari Lluís Jou, que va ser ahir present en representació, abans d'ahir present en representació de la família, en aquest acte de presentació als mitjans de comunicació de l'exposició sobre Pere Jou.
Ara, quedaria l'alcalde Jordi Baiget, que primer va fer un agraïment especial a la família pel suport en aquesta exposició, va reconèixer la sort que té Sitges de poder reivindicar artistes com la figura de Pere Jou, i també va dir que es tanca un cercle, que es va obrir amb la donació d'aquella escultura. I per últim va tornar a parlar de la devolució al seu lloc original de la famosa sirena un cop s'hagi acabat de remodelar el passeig. Escoltem Jordi Baiget.
Volia començar precisament per les paraules del Lluís Jou, no? De reivindicar artistes, és la sort que tenim a Sitges, que en podem reivindicar molts encara, molts, i que crec que la figura d'en Jou pot donar peu precisament a reivindicar l'escultura a Sitges. Com ha dit molt bé, perquè el Lluís coneix molt millor que molts nosaltres la història del seu avi i dels seus amics, doncs lògicament crec que ha estat molt encertat reivindicar aquest moviment d'escultors i de pintors d'aquella època. En primer lloc, deixeu-me també agrair la família. Jo tinc una estima especial per la família Jou, perquè té una estima per l'art que a mi doncs, em fa un gran respecte. Sempre que he pogut parlar amb la família, l'art per ells és algo molt important. Espero que l'avi va ser una persona que els va influenciar molt en aquest món de l'art i la cultura, lògicament, però que han estat sensibles no només a que el seu avi sigui reivindicat una vegada més, sinó sempre, recordarem, el Museu Pere Stanfe ha sigut part protagonistes d'aquesta possibilitat de tindre molt aviat un museu d'art contemporani, i sempre persones que quan hem pogut parlar de l'art i de la cultura han estat líders, persones que estimen Sitges i estimen l'art. també agrair a totes les persones que han fet possible aquesta exposició. Reivindicar l'escultor Jou és reivindicar algú de la família. No? Jo és una sensació que tinc de que l'escultor Pere Jou és com de la família de Sitges. No? És un escultor que està al carrer, que està en els capitells, que a més va estar, com ha dit molt bé, penjat d'una escala, jo no vaig veure mai, però ha penjat d'una escala dels carrers de Sitges, i que era una persona que crec que els nostres joves, els nostres infants, o la canalla, com diu el Toni, és bo que coneguin que en Jou era un escultor del carrer, que era un escultor del poble, que era un escultor magnífic, perquè a més segur que el comissari ha posat aquest valor i aquesta interpretació de poder veure aquestes grans escultures, i que lògicament doncs, ens hem de sentir molt orgullosos, no només de parlar de grans projectes internacionals, sinó de reivindicar els nostres artistes de casa. I el Jou ho és. No? I la veritat és que aquesta exposició, que en moments com aquests no és fàcil acometre-la, perquè sabeu que els recursos són els que toquen, repeteixo, sense l'ajuda de la família, del consorci, del propi regidor i el seu equip i de tot l'equip tècnic, no hauria sigut possible doncs, aconseguir que avui sigui una realitat. Com a alcalde sentir-ho molt orgullós, no? De que un sitgetà com en Pere Jou el puguem doncs, reivindicar, puguem veure les seves escultures i que la família Jou doncs, hagi pogut reivindicar una vegada més o poder veure una realitat diferent l'any 73, no? Perquè lògicament s'ha interpretat, com ha dit molt bé, suposo, i se podran veure peces que ningú en aquell moment ha vist o tenia constància de que poguessin encara estar en llocs per poder-les veure. I només d'esperar doncs, que molt aviat puguem desitjar i sapigueu que la sirena d'en Pere Jou, que va ser traslladada, aprofitant això, la tornem al seu lloc. Gràcies també a que la família hem pogut doncs, arribar a un acord, un nou acord, per poder-la portar ara que estem fent la remodelació del passeig i que estem aprofitant per fer l'espigó una obra important d'infraestructures, doncs aprofitarem perquè la sirena torni allà on té que estar, que és on realment la va posar, es va posar el poble de Sitges aquí a l'espigó. Per això que jo crec que tanquem un cercle que com a regidor de cultura vaig començar i que com a alcalde doncs, acabo, de que el Pere Jou sigui un gran artista que puguem disfrutar una vegada més i puguem, doncs, jo diria, estimar les seves escultures que trobem al carrer en els capitells més famosos d'aquest Mediterrani que són els del nostre patrimoni.
La proposta és aquesta, 11 i 27 minuts. Hem volgut que vostès escoltessin totes les intervencions d'aquesta roda de premsa de presentació de l'exposició dedicada a Pere Jou, Pere Jou, escultor. L'exposició s'inaugura demà dissabte a l'edifici Miramar i estarà oberta, romandrà oberta, fins al proper 12 de juny, o sigui que hi ha dos mesos llargs per poder anar a visitar aquesta exposició antològica dedicada, com dèiem, a un dels homes il·lustres de l'art a Sitges. 11 i 27 minuts, Joan, gràcies.
Gràcies, Vicenç.